Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu cap de setmana de Ràdio Falset. La primera reunió de treball de la taula del Siurana ha posat de manifest que les posicions entre les dues parts del conflicte estan molt allunyades. Des del Baix Camp s'ha acusat l'Agència Catalana de l'Aigua de falta de neutralitat i d'afavorir els interessos del Priorat. Des del Priorat contesten que no pot ser que deixin sec el Siurana, tot i que no volen entrar en una guerra entre territoris. Està clar que darrere del sistema Siurana-Riudecanyes hi ha molts interessos, també econòmics, que dificulten un raonament clar de la situació. Ha sortit en reiterades ocasions que els usos de l'aigua del Baix Camp són irregulars i és manifest que el cabal ecològic fixat no baixa per la llera del Siurana. Interessos econòmics i també electorals, no es pot negar que les municipals són d'aquí 5 mesos, que dificulten i de quina manera una entesa al voltant de la qüestió de l'aigua del riu Siurana. En l'informatiu d'avui en parlarem a bastament, de l'intercanvi d'opinions entre uns i altres i també de la postura d'altres actors respecte a la taula del Siurana, com és la de prioritat, que demana poder-hi ser present. Així mateix, també ens aturarem a parlar dels darrers passos de la candidatura a la UNESCO. Cal dissenyar l'ens de gestió que s'encarregarà de coordinar la candidatura i en això, des del Priorat, es demana la implicació de les altres administracions. També us explicarem que el nombre d'ajuts al lloguer al Priorat ha augmentat respecte a l'any passat i xerrarem amb Fede Cortés, que ahir va presentar el seu nou llibre a la Biblioteca Salvador Estrem i Fa. En els esports repassarem els resultats dels equips prioratins de la passada jornada, mentre que en el temps Enric Massip ens farà la previsió per als propers dies. Comencem! Com us dèiem, arran de la celebració de la primera reunió de treball de la taula del Siurana el passat dimecres, s'ha donat un intercanvi de declaracions i opinions entre els representants polítics del Baix Camp i el Priorat. El mateix dimecres va ser el torn del Consell d'Alcaldes i Alcaldesses del Baix Camp, que va aprovar una declaració que qüestiona la neutralitat de l'ACA en relació a la gestió dels recursos hídrics dels embassaments de Siurana i Riudecanyes. En aquest sentit, el regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Reus, Dani Rubio, afirmava en declaracions al Diari de Tarragona que l'ACA prioritza els interessos dels municipis integrats en la comunitat Topograpo, és a dir, Torroja, Poboleda, Gratallops i Porrera, respecte als del Baix Camp. El text aprovat pels alcaldes també fa referència a aquesta defensa exclusiva dels interessos d'una sola de les parts i no està d'acord en que la solució passi per qüestionar els únics drets legalment adquirits per la comunitat de regants del pantà de Riudecanyes, ni per menystenir la labor feta per la gent del Baix Camp durant anys. La declaració dels alcaldes i alcaldesses del Baix Camp també apunta a que la petició de la comarca del Priorat no té en compte que el Siurana no és un riu exclusiu de la comarca prioratina i que la regulació del sistema Siurana-Riudecanyes tan sols afecta una petita part, el 8,8%, de la conca del riu Siurana. Doncs bé, la resposta per part del Priorat no es va fer esperar i el passat dijous el Consell Comarcal va emetre un altre comunicat en el que vol aclarir alguns aspectes en relació a la primera reunió de treball de la taula del Siurana i a la declaració aprovada pel Consell d'Alcaldes i Alcaldesses del Baix Camp. Des de Ràdio Falset vam contactar amb el president del Consell Comarcal del Priorat, Jordi Sabater, que ens explicava el següent.
La reacció que ha tingut l'Ajuntament de Reus i la comunitat de regants i també en aquest cas el Consell d'Alcaldes del Baix Camp, que aquí, bueno, evidentment nosaltres respectem l'opinió dels alcaldes, com suposo que respecten la dels alcaldes del Priorat, però bueno, ha vingut donada perquè l'ACA ens va passar per tota una documentació de les concessions i bueno, tots els documents hi ha hagut i diferents canvis d'usos i d'hectàrees de regadiu, tota una sèrie de canvis que s'ha constatat, i ho diu l'ACA, que no està, que s'ha fet d'una forma certament irregular perquè no està, tot això no està inscrit en lloc, no? I els insta a que subsanin doncs, aquestes irregularitats que tenen.
Sabater va destacar també que des del Priorat no es vol entrar en una confrontació entre territoris, però que sí que defensaran els interessos de la nostra comarca.
No tenim cap intenció d'entrar en una guerra de territoris, cadascú ha de defensar els seus interessos, però en cap cas volem cap guerra entre les dues comarques, això ho tinguem clar.
Respecte al qüestionament de la neutralitat de l'ACA per part dels actors del Baix Camp, Sabater va sortir en defensa d'aquest òrgan, que actua com a mediador en la taula del Siurana.
Si dir les coses tal com són, doncs és qüestionar la neutralitat, doncs és així, però no sé, jo crec que són coses que l'ACA ja sabia, però ara en aquest moment, quan estem posant totes les cartes damunt de la taula, era una cosa que no es podia amagar, vull dir, és un fet que això, hi ha aquestes certes irregularitats. Per tant, l'ACA crec que ha actuat honestament en aquest sentit, vull dir, no es tracta de que hagi actuat ni a favor ni en contra del Baix Camp ni a favor ni en contra del Priorat, crec que ha actuat amb la veritat per davant.
Amb tot, Sabater va defensar que la raó final la té la comarca del Priorat.
Nosaltres sempre hem defensat que hem de defensar l'aigua del Siurana, això està clar, perquè el que no pot ser, independentment de les concessions que hi pugui haver, el que tothom pot entendre és que un riu es trasbassi quasi en la seva totalitat cap a un altre embassament i allí doncs, hi hagi els usos que hi hagi, per tant de regadiu com us de boca, el que sigui. Això avui en dia no és lògic. I bueno, això també vaig fer esment a la taula aquesta perquè semblava com si, bueno, que pel fet de que l'aigua del Siurana venia de la part de Prades, que has baixat i tal i qual, semblava com si això ja donés certs drets a gaudir d'aquesta aigua. I els hi vaig recordar de que el Siurana és Conca de l'Ebre. Vull dir, això està clar. Vull dir, el Siurana no és conques internes com és el riu de Canyes, no? I que si avui dia s'hagués d'iniciar tot aquest procés de que hi va haver el seu moment, els anys 30 i tal, avui en dia amb les normatives europees que hi ha no es podria fer perquè és un transvasament de conca.
Finalment, des del Priorat es va destacar que ara per ara a la taula del Siurana l'únic que fan és conversar obertament i que caldrà una bona dosi de paciència i respecte per a tothom per tal d'arribar a possibles acords. Encara sense deixar de parlar de la qüestió del Siurana, aquesta setmana també hem sabut que l'associació Prioritat es mostra disconforme amb la decisió del Departament de Territori i Sostenibilitat de que l'entitat no pugui participar en la taula del Siurana Riu de Canyes. La presidenta de Prioritat, Pilar Just, considera que l'associació representa una part molt important de la societat civil prioratina i creu que hi han de poder dir la seva.
Partim de la base que Prioritat és una associació que representa a gran part de la societat civil del Priorat, a través o personalment o a través de les diferents entitats, i creiem que nosaltres hauríem d'estar dins amb aquesta taula per poder dir la nostra. A més, dins a l'estudi de lo que és la candidatura, el dossier de candidatura, doncs una de les parts és la conca del Siurana, no? I com podem recuperar-la i bueno, estarem interessats a veure quines són de poder participar i poder dir la nostra dins d'aquesta taula.
Just explicava que segons territori la part prioratina ja està prou representada, malgrat que altres membres participants a la taula, com el Consell Comarcal del Priorat, Unió de Pagesos o el GPEC, han demanat que Prioritat pugui formar part de la taula de negociacions. Malgrat tot, des de Prioritat esperen que la taula del Siurana Riu de Canyes serveixi per poder retornar la vida a la conca del Siurana.
Espero i desitjo que decanti cap a la part prioratina, no? Per molt petit que sigui el territori del Priorat, per molt poca gent que hi visqui el territori del Priorat, el que hem de fer és viable el que és la conca del Siurana, viable en el sentit de donar-li vida, que ara no en té, perquè tota l'aigua que hauria de circular per aquesta conca se'n va cap al Baix Camp, i això no vol dir que siguem, que diem no a tot, sinó que mirem de que hi hagi vida per la conca de Siurana i aquí negociar el que haguem de negociar entre tots, no?
Els impulsors de la candidatura Priorat Montsant Siurana a Patrimoni Mundial de la UNESCO estan ultimant els darrers detalls abans que aquest organisme internacional emeti un veredicte el proper mes de juliol. Un dels temes que de moment està encallant una mica tot el procés és la forma que hauria de tenir l'ens de gestió que s'haurà d'encarregar de tirar endavant el projecte. Segons el president del Consell Comarcal del Priorat, Jordi Sabater, el que és més necessari és la implicació de la Diputació i de la Generalitat.
UNESCO ens diu que tot el que li hem presentat ho troba bé, ho troba fantàstic, diguéssim. Un ens de gestió que diu que és exemplar, o sigui, que molt bé. Però clar, llavors on ens sopeguem és on, quan ens pregunten bé, i tot això, aquest pla d'accions que heu de fer, que van associats a la candidatura d'aquesta de l'UNESCO, amb quines eines ho fareu? I esclar, llavors aquí no podem nosaltres, vaja, és impensable de que l'ENS que nosaltres ara estem, amb el que estem treballant, crec que estem treballant bé, però és un ENS participatiu del Consell Comarcal, que no té entitat jurídica, que, en fi, no és l'eina adequada per a poder desenvolupar aquest pla de gestió. I aquí és on patirem. Llavors, clar, el que interessaria és que el govern digui, doncs, ben clarament, o, bueno, o com sigui, doncs digui clarament que es fa seu aquest, o sigui, que participe en un ens de gestió d'aquesta candidatura, o realment s'ho fa totalment seu i surt des de l'acció de govern a aquesta entitat.
Per la seva banda, la presidenta de Prioritat, Pilar Just, també criticava la falta d'implicació de les administracions.
Jo crec que no se'n donen compte que el 2019 és l'any crucial perquè la candidatura puguem ser capaços de posar totes les cartes damunt la UNESCO dient que el nostre paisatge es preservarà i es mantindrà i estarà viu, però tot això amb un sistema de gestió al costat que els recolzi. I aquest sistema de gestió és tan important com el propi dossier de candidatura on explica les excel·lències i els valors que té el que és la candidatura, no? Per tant, clar, els tempos són, no se'n donen compte que això ha de ser ja i que no podem esperar més temps, no? I amb les últimes reunions les coses s'han desencallat bastant, però bueno, ara hem de ser molt més àgils a l'hora de treballar.
Tant Sabater com Just esperen que en les properes setmanes es pugui desencallar la qüestió de l'ens de gestió i que això no faci descarrilar la candidatura.
Espero i desitjo que no, que tothom que està implicat amb la candidatura, sobretot el tema de les administracions públiques i la gent que ha de decidir com ha de ser, quina entitat jurídica ha de tenir el sistema de gestió, doncs es posin les piles i d'una vegada posin els recursos, si no econòmics, si materials, i per poder engegar tota aquesta maquinària, que no és fàcil, però que ja fa molt temps que ja estem treballant i que estem demanant a el que és l'administració que es posi les piles, que això sí o sí ha d'arribar a bon port.
Sí, hi ha hagut altres temps que, per lo que hem anat sabent, no?, de que hi ha hagut altres candidatures que han arribat, que avui per avui són patrimoni de la humanitat, però ja fa uns quants anys, i l'exigència d'aquest temps de gestió no era tan forta com és ara, perquè també s'han trobat que després hi ha hagut candidatures, o sigui, que ara són patrimoni de la humanitat i que la gestió d'aquesta candidatura s'ha fet molt difícil o està sent molt difícil perquè no té aquesta figura associada per a poder-ho desenvolupar, no? I, per tant, ara demanen, o sigui, exigeixen, doncs, que hi hagi aquest ens. Jo estic convençut de que si no podem presentar això, vaja, tenim poques possibilitats si no podem presentar aquest ens. Però també, d'altra manera, també estic completament convençut de que tindrem l'ens adequat.
Fins a 122 famílies de la comarca del Priorat es van beneficiar al llarg del 2018 dels ajuts al lloguer estipulats per la Generalitat per a les unitats de convivència a qui el cost de l'habitatge pot situar en risc d'exclusió social, residencial i amb especial atenció a les famílies monoparentals i dones en situació de violència de gènere. La demanda d'aquestes prestacions, que el Priorat gestiona el Consell Comarcal, van créixer notablement respecte a l'any anterior, en haver-se tramitat un 21,7% més d'expedients que el 2017. Les famílies beneficiàries d'aquestes prestacions han de ser titulars d'un contracte de lloguer d'un habitatge destinat a domicili habitual i permanent i han de complir un seguit de requisits, com ara estar en risc d'exclusió social i acreditar uns ingressos de la unitat de convivència no superiors a 2,35 vegades l'IRCC. S'entén com a unitat de convivència la persona o el conjunt de persones empadronades en un domicili, amb independència que tinguin relació de parentiu entre elles o no. D'acord amb aquests paràmetres, la borsa de lloguer del Consell Comarcal del Priorat va tramitar 129 expedients el 2018, davant dels 106 del 2017. Pel que fa a l'estadística de consultes d'informació ateses a l'Oficina d'Habitatge i Borsa del Lloguer del Consell Comarcal, les xifres del 2018 també evidencien un interès creixent per aquest servei, en atendre 1.429 consultes i un total de 1.102 persones al llarg de l'any. Avui tenim amb nosaltres a l'escriptor falsetà Fede Cortés, que ahir va presentar el seu nou llibre, Tant de bo fóssiu aquí, a la biblioteca. Bon dia, Fede.
Bon dia.
Com va anar la presentació?
Bé, suposo que es va entendre que Tant de bo fóssiu aquí ve d'una cançó que és Wish You Were Here, dels Pink Floyd, que vol dir Tant de bo fossis aquí. I una mica el llibre ve d'aquesta cançó, surt tota la història.
Sí, explica'm-nos una mica de què tracta el llibre.
Bé, el llibre és una mica una història de joventut, diguem, d'una colla d'amics que tenen un grup, que escriuen, que pinten, etcètera, que els agrada l'art en general, els costa relacionar-se amb les noies i llavors un determinat curs arriben una sèrie de noies a les quals troben una manera d'apropar-se, tot i que a ells els costa molt, però troben una manera d'apropar-se bàsicament a través de Pink Floyd.
Sí, a més, el llibre també vol ser una mica un record d'aquella època de la joventut.
Sí, perquè el llibre està escrit en primera persona per part d'un dels membres d'aquesta colla d'amics, no? I una mica explicant tot el que passa en aquells temps en què estudien, no? I arriba al final a la seva vida, a la maduresa, no? I recorda una mica tot allò i una mica s'està dient, no?, totes les coses que he perdut, no? Els amics de la joventut són amics per sempre, encara que no els tinguis, però no els tinc aquí. Han desaparegut molts referents meus, musicals, artístics, etc. Tot això és el que explica una mica el protagonista, que ja et dic que està escrit en una primera persona, no? I una mica el símbol de tot això, diguem, és el músic de Pink Floyd, que va estar al principi, llavors va desaparèixer i va morir també, no? Que és un home que, a causa de les drogues i diverses malalties mentals, per una banda va marxar el grup, per l'altra banda el van fotre fora, no?, per entendre'ns. Llavors ells també arriba un moment que senten una mica de dir, coi, potser ho han fet malament, recordem el nostre amic, però ja no hi és, no? I una mica aquest, que és el Syd Barrett, és una mica el símbol de totes aquestes pèrdues, de l'oblit i tot això que representa que la vida et va marxant i tot se't va oblidant i tot va desapareixent, no?
Vaja, doncs que ens posarem una mica nostàlgics a l'hora de llegir el llibre.
Sí, bueno, és una mica nostàlgic, però veiem a tots els enterros expliquen xistes. Llavors, vull dir, una mica està explicat d'una manera molt ben portada, vull dir, amb un somriure, i per tant jo crec que es pot llegir fàcilment, vull dir, te pots posar una mica trist, però no excessivament, per entendre'ns.
Val, com dèiem, la presentació va tindre lloc ahir divendres a la biblioteca, com va anar?
Bé, jo estic content de com va anar. La presentació me la feia el Miquel Esteve, que és un escriptor de Móra la Nova. Va vindre l'editor també, el Miquel Àngel Pradilla, i va vindre també l'Àngel Teixidor, que és el que fa una il·lustració que hi ha a l'interior del llibre, que en principi era, a mi m'hagués agradat que hagués sigut la portada, però que al final amb l'editor doncs, vam considerar convenient que n'és una altra per qüestions de línia editorial i aquestes coses que passen.
És bonic presentar un llibre propi al teu propi poble?
Sí, home, clar, sempre fa il·lusió, no? El teu propi poble que presentis una cosa que fas tu, no? I, clar, la gent que coneixes, la gent que et segueix, és on n'hi ha més, no? I per tant, fa il·lusió, has de demostrar que, pues, que has fet, no? Si jo faig això, bueno, quan ho presentes és quan realment mostres el producte, no? I la gent veu que realment ho has fet.
Val, el llibre també ha estat reconegut, ha estat premiat, ha estat reconegut amb el 5è Premi de Narrativa Breu Ciutat d'Amposta.
Sí, o sigui, aquest és un Premi de Narrativa d'Amposta l'any 2017, és el 5è, com bé dius, i ell sempre edita en el llibre, vale? O sigui, és un premi bianual, llavors un any donen el premi, el següent any s'edita el llibre. Abans feien d'una altra manera, a través d'una impremta, em sembla que ho feien l'Ajuntament, i aquesta vegada és la primera vegada que ho fan a través d'una editorial, i s'han posat d'acord amb Onada i per això ha sortit amb Onada. Ha sortit una mica més tard del que seria normal, diguem, per aquestes coses de que s'havien repensat com feu, però finalment ha sortit i ja et dic, sí, és un premi de narrativa curta, perquè el llibre és realment, vull dir, no és una gran novel·la llarga, eh? És narrativa curta, estem parlant d'unes 80 pàgines d'A4.
Val, i a partir d'ara què? Tens nous projectes literaris? Sabem que també ets l'artífex de les aventures del Johnson & Johnson.
Sí, bé, Johnson & Johnson continua, de fet aquest any, doncs, casualment, aquest any 2018, han sortit dos llibres meus, un del Johnson & Johnson i aquest, i per tant doncs, Johnson & Johnson continua, no? A part, aquest any 2019, d'aquí un mes, dos mesos, sortirà també un recull de gènere negre de diversos autors de les terres del sud de Catalunya, amb el qual coordino juntament amb un amic meu, que és el Jordi Pijuan, coordinem aquest llibre, que sortirà Llibres del Delicte, i és gènere negre, i sortirà, et dic, d'aquí un mes o així. És un llibre que m'agradaria, a més, també poder presentar aquí, perquè són 13 autors diferents i crec que seria bonic poder fer una presentació que tingués una mica de força.
Sí, sobre aquest llibre, expliquem-nos alguna cosa més, avança-nos alguna cosa.
Bueno, és gènere negre, ja et dic, són 13 autors tots d'aquí, entre els quals el Miquel Esteve surt, per exemple, Vicent Sans, surt gent de Montserrat Espallargues, per exemple, són 7 homes i 6 dones, hem intentat que sigui paritari, al final és 13, que és un número que donava molta mala sort i molt bé, i ja et dic, surt dins de la col·lecció que té de Llibres del Delicte, que ells va fent Assassins de Girona, Assassins de Ponent, i llavors aquest va sortir un d'Assassins del camp de Tarragona, que volia fer tota la província, i nosaltres vam parlar amb ell i vam dir, home, nosaltres tenim prou consistència, perquè a part del camp de Tarragona, a la zona nord, a la zona de baix del sud tenim prou autors que podrien ser considerats de gènere, ja tot i que molts no ho són habitualment, però poden ser considerats i podria quedar bé. Ja. I així ho vam aconseguir.
I ara surten els assassins del sud, doncs, de l'Ebre. Sí, de l'Ebre,
assassins de l'Ebre, dirà. Assassins de l'Ebre, dirà, sí.
Molt bé. Bé, doncs, moltes gràcies, Fede. Recordem que el llibre, tant de bo fóssiu aquí, ja es pot trobar a les llibreries. I, bueno, moltes gràcies per haver passat pels estudis de Ràdio Falset.
A vosaltres.
Tot seguit, els esports. Els esports. Contundent derrota del Falset Esportiu per 5-2 en la seva visita al camp del Salou. Tot i que l'equip priorati va anar per davant en el marcador durant la primera part, en el segon temps el Salou va dominar clarament i va acabar apallissant el Falset. Amb aquesta derrota, l'equip del Priorat se situa en 7a posició a la classificació amb 30 punts. En la jornada d'aquest cap de setmana, el Falset rep el Camp Clar demà diumenge a 12:15. Per la seva banda, el Porrera Unió Esportiva es va endur un punt in extremis del Camp de la Floresta. Els porrerans es van avançar al marcador gràcies a un gol de Salahedin Mesoudi al minut 32, però els locals van aconseguir remuntar. Al 89, José Antonio Asensio va fer el gol de l'empat final que deixa el Porrera 16è amb 11 punts. Avui dissabte, a 4:15, el Porrera juga a casa contra el Racing de Buenavista. Els juvenils del Falset Esportiu van aconseguir una nova victòria en la seva visita a les Borges del Camp per 2-0. Magí Carrillo es va apuntar un doblet que va donar als falsetans els 3 punts que els deixen cinquens a la classificació. En aquesta jornada, els juvenils reben el Montroig avui a la 1:10. En futbol sala, el Priorat Nord va perdre per 6-3 a la pista del Vila-rodona. Els de Cornudella han començat amb mal peu la segona fase de la competició i són cuers, encara sense puntuar. Aquesta tarda, a les 6, el Priorat Nord rep l'escó al poliesportiu de Cornudella. I el partit que havia de jugar al Capçanes contra l'Inter i els Pallaresos va quedar ajornat. En aquesta jornada, els del Priorat visiten la pista del Vandellòs avui a les 7. I ara, el temps amb Enric Massip.
El temps.
Acabem una setmana bastant variable en quant a situació meteorològica. Ens han portat petites pluges, també alguns flocs de neu en zones altes i sobretot vent bastant forts aquí a les nostres contrades, amb velocitats que han superat inclús els 100 km per hora en alguns llocs. Situació per aquest cap de setmana que es presenta una mica més tranquil·la, amb una situació en quant a temperatures fredes, sí, però doncs aneu naturalment del temps, sense excessos, i també una situació que ens portarà a una baixada d'altre cop, un cop hagi passat el diumenge, per una baixada moderada. En definitiva, continuarem dintre d'una variabilitat, no es veuen pluges ni neus de certa importància, de moment tranquil·litat, i tan sols el vent pot doncs, donar una certa variabilitat a la situació, un vent que sol ser molt molest. I en quant a efemèrides, hem de destacar que tal dia com avui, però de l'any 1955, un gran temporal de llevant provocava molts mals a la costa catalana.
I fins aquí l'informatiu cap de setmana. Gràcies per la seva atenció. Els ha parlat Manel Sales Martori. Els deixem ara amb la tertúlia de l'Hora del Vermut amb Jordi Soldevila. Que vagi bé!